Catalunya ho coneixen perfectament, políticament tenia una posició i ella escrivia textos. Ell, per exemple, va fer un text per la Universitat Catalana d'Estiu. Ella té textos opinant sobre la manca d'implicació que la música contemporània té als conservatoris, o tenia als conservatoris. Santos ha publicat textos que no són només fets per als seus espectacles. Després també escrivia altres textos per col·laborar en revistes o per col·laborar en algunes publicacions que li demanaven. Això en quant a tema escrit. Però és que, a més, que l'altre dia vos ho comentava, hem trobat, de quan Santos estava a l'Assemblea, hem trobat enregistraments de la ràdio de l'Assemblea, que en aquella època pues, era clandestina, i hem trobat uns segadors tocats al piano per Santos, que, bueno, si els segadors ja per si tenen aquesta cosa que te fica la pell de gallina, allí no te la fica de pell de gallina, allí és que te fiquen, com diuen els castellans, pelos com escàrpies. Hi ha molt de material encara de Santos per... no sé si per descobrir, però sí per lo menos per a ficar a l'abast de tothom. I en lo que fa referència a textos escrits, pues en Sisko parlàvem, ara han començat per alguns dels espectacles que ell va escriure, però en un moment determinat podem buscar altres textos que ell també deixava molt clar quin era el seu posicionament personal referent a determinats aspectes.
Doncs, com dèiem, molt recomanable aquest llibre per acabar de conèixer l'obra de Carles Santos. Ens morirem sense haver-los escabatxat a tots, aquesta obra de Saldonar, que n'hem tingut l'ocasió de parlar-ne amb Nati Romeu, que és la directora de la Fundació, qui és l'hereva universal del llegat de Santos, aquesta Fundació Vinaròs, i que, per tant, segurament tindrem oportunitat d'anar coneixent i descobrint encara més Santos. Nati, moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer aquesta part de Santos, també.
Moltíssimes gràcies a tu, Noemi. Una abraçada ben forta.
Una abraçada. Sí, senyor.
La primera pedra, amb Noemi Polls.
Economia, ho fem amb l'Oriol López Villena, ell és l'autor del llibre Creix i Prospera, i nosaltres volem créixer i prosperar amb la nostra empresa. Oriol, bon dia. Bon dia. I per tant, qui millor perquè ens doni consells. Avui és el dia 1 de gener, per tant, volem que ens proposis allò de que ens expliquis allò de proposar, però no n'hi ha prou, s'ha de fer.
Sí, no, ara estem a l'època aquesta dels propòsits.
Tenim els nostres desitjos per aquest nou any i ens hem proposat moltes coses.
Ens hem proposat moltes coses, no? Deixar de perdre pes, deixar de fumar, no sé, anar al gimnàs, vull dir, mil coses. El problema és que els propòsits normalment es queden això, propòsits. I es queden en propòsits perquè jo crec que cometen tres errors. Hi ha tres errors de base amb els propòsits, no? El primer és que es fan amb l'ànim de quedar bé. Sí, em quedava amb nosaltres mateixos o amb altres, no? És a dir, és el punt aquest de l'únic objectiu que tenen és quedar bé, és estar contents amb nosaltres mateixos perquè així ens fem el propòsit, no? És a dir, el propòsit és ja està, si em faig el propòsit ja sóc millor persona, no? I això no és així, un propòsit, si es queda amb això, no va més enllà. El segon motiu és que són imposats. No sé si t'ha passat a tu, però a vegades tu externament reps molts inputs. D'acord? Perdre pes, anar més al gimnàs, guanyar més diners...
Et diuen com has de ser feliç.
Clar. Sí, exacte. Aquesta seria la frase. Et diuen com has de ser feliç, no? I a nivell empresarial el mateix. És a dir, has d'entrar al metavers, has d'obrir un canal a Instagram, has de fer no sé què. Sempre són... Llavors tu que els imposes. D'acord? Perquè com allò se suposa que és el bo, tu dius que això has de fer. Però clar, no hi creus.
No.
No hi creus, és a dir, simplement t'ho han imposat i aquest és un error dels propòsits. I el tercer és que no criden a l'acció, perquè com són imposats i estan fets per quedar bé, no criden a l'acció, sinó autoflagelar-te. A dir que dolent que sóc, que no sóc capaç de controlar-me a l'hora de menjar un croissant.
Et fan sentir pitjor,
no millor. D'acord? Quan comences a no complir-los, ja comences a sentir-te pitjor, perquè això hauria de ser. Per tant, jo crido més, en lloc de fer-te propòsit, fes-te un pla, no? Allò que en diríem, fes coses. I això és, en el teu negoci és ben simple, és simple no vol dir fàcil, però és com vols que sigui la teva empresa d'aquí un any, on vols estar, d'acord? Jo sempre dic quin olor, quin gust, quin tacte et vol de tenir l'empresa, no? És a dir, quin client volem tenir, quin producte volem oferir realment, quins valors, per nosaltres són importants, si la proximitat o la proactivitat o el que sigui, no? És a dir, quins valors. Jo crec que això et dona una imatge molt més clara d'allò que vols. Ja no és imposat, és voler una cosa tu. I amb això al cap et fas dues preguntes. Què he de fer per arribar-hi? O sigui, què necessito fer per arribar-hi? Quines prioritats? He d'obrir un... He d'invertir en tecnologia? He de buscar talent? He de formar la gent? He de jo guanyar més temps? Quina és la prioritat? Això ja és allò que en diríem el propòsit, però ja és una prioritat concreta. I de quina manera ho farem, no? Amb quins processos, quins sistemes? Doncs contractarem algú, buscarem ajut extern, posarem una eina informàtica que ens permeti fer-ho, el que sigui. I per últim, jo sempre em faria una pregunta, i me la faria cada dia de l'any, que és què hauria d'estar fent ara mateix per arribar a l'objectiu i perquè la meva empresa sigui com jo vull que sigui.
Ja, això està molt bé, perquè això fa que no posposis.
No hi ha excuses, d'acord? És a dir, és què hauria d'estar fent ara mateix? I aquesta pregunta te l'has de fer cada dia i si cal apuntar-la en un paper.
I com sempre això és extrapolable a la nostra pròpia vida, una mica.
Sí, perquè al final no és tan diferent un negoci que la nostra pròpia vida. Vull dir, al final som empresaris i som persones. Per tant, els processos amb els quals nosaltres decidim i ens marquem objectius són molt similars. Són uns valors, són unes prioritats, són una acció diària.
Segur que sí. Doncs amb aquesta idea ens quedem que per aquest nou any, pel 2023, exacte, et sembla, el nostre desig és que no proposis, sinó que facis.
Exacte, que et posis a fer coses.
Exacte, doncs això farem. Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I bon any.
I bon any.
Llicenciat en Filologia Alemanya i postgrau d'edició a la Universitat de Barcelona, va treballar com a traductor. Va adonar-se que volia trencar amb la vida que portava, va decidir viatjar pel món i treballar com a freelance. Va marxar a l'Índia i durant aquest primer viatge va escriure la seva primera novel·la. Ha tocat narrativa juvenil, narrativa adulta, assaig. Fa pocs dies que també ha presentat l'edició en castellà d'una de les seves novel·les també, per tant, reedicions, però és un referent en el camp del desenvolupament personal. D'aquí llibres com Ikigai, 20 preguntes existencials o Namasté. El tenim amb nosaltres, ell és Francesc Miralles. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Encantats de tenir-te aquí i de parlar d'aquests llibres que segurament la majoria dels teus llibres inspiren a la reflexió, però una reflexió que a la societat d'avui costa molt, perquè tu demanes que la gent es pari a pensar una mica, i no ho fem.
Sí, però jo crec que encara ho fèiem menys fa 30 o 40 anys, eh? O sigui, ara estem vivint un moment en el que moltíssimes persones, a Orient i a Occident, s'interessen per la consciència, per l'espiritualitat, per canviar les coses que no funcionen a la seva vida. Això, jo recordo quan jo tenia 14, 15, 18, 20 anys, era un 1% de la societat, i ara potser és un 30 o un 40%. Llavors, hem guanyat. Jo sóc optimista en això, pessimista potser amb altres coses, però amb temes de consciència humana crec que la gent està més desperta que mai.
Ara et faré la pregunta que tothom fa des del confinament. Aquesta pandèmia ens ha ensenyat alguna cosa?
Això és interessant perquè l'Àlex Rovira, bon amic meu, va fer un càlcul. Va dir que a la pandèmia s'havia aplicat la llei de Pareto, que és la llei del 20-80. És una llei econòmica segons la qual el 20% de la societat produeix el 80% de la riquesa. I això aplicat al canvi personal, l'Àlex un dia em va dir: jo crec que en la pandèmia el 20% de la gent s'ha transformat, però la pregunta és si aquest 20% tindrà prou força per il·luminar l'altre 80.
Sí, sí, de fet, un dels llibres que avui em ve molt de gust parlar és aquest 20 preguntes existencials, i que a més hi ha el subtítol de les seves respostes poden canviar la teva vida, i que jo crec que tots ens ve de gust fer-nos aquestes preguntes o com a mínim saber la resposta, però tu dius que hi ha dos tipus de persones: les que no es qüestionen res i les que tenen el valor de fer una parada en aquest camí per plantejar-se aquestes preguntes incòmodes. Totes elles són preguntes incòmodes.
Algunes són més incòmodes que altres, no? O sigui, una cosa és saber, no sé, si vols canviar de pis, si dins de la teva feina t'agradaria fer una cosa una mica diferent, però les preguntes realment incòmodes són aquelles que t'obliguen a sortir de la zona de confort, aquesta que parlen els psicòlegs, no? Quan dius, em sembla que no estic fent una vida que és la que jo desitjo fer i que no estic vivint com jo vull viure. I això sí que ha estat un efecte molt de la pandèmia, que a Estats Units es va produir aquest fenomen que es va dir com la gran renúncia, que en dos mesos, acabada la pandèmia, 8 milions de persones van deixar les seves feines. I això per què? Perquè durant la pandèmia ens vam adonar de la fragilitat de la vida. Van morir moltes persones, no només persones grans, també persones relativament joves, i llavors vam veure que això es pot acabar en qualsevol moment. I el pensament que ha fet molta gent és, no sé si he de viure 40 anys, 20, o moriré d'aquí 3 anys a la propera pandèmia, però el temps que hagi de viure, vull que la vida sigui la que jo vull, no el que la societat espera a mi. I per això crec que ara, en aquest moment, estem veient a molta gent que està deixant feines, que està canviant d'activitat, que està iniciant startups, que estan intentant coses que potser fa 5 o 6 anys no se les haurien plantejat.
I persones requereix una certa valentia, tu parles d'aquesta valentia, no? De qüestionar-se constantment. I sobretot també de deixar-se les coses, ara quedarà una mica potser tret de context, però de les coses que són més materials. És a dir, sempre acabem al mateix punt, no? És que no m'ho puc permetre. Jo necessito treballar i estar en aquesta rutina enganxat constantment.
Però ens hem de preguntar el per què no t'ho pots permetre. Mira, clar. I aquí et citaré un autor hawaià molt conegut, que és el Robert Kiyosaki, que va fer aquest llibre molt polèmic en alguns aspectes de coses que diu el llibre, Pare ric, pare pobre. No sé si existeix en català, en castellà segur, padre rico, padre pobre. I ell parla de la carrera de la rata, que això és molt interessant, i diu que la immensa majoria de gent que treballa, que treballem, som a la carrera de la rata. Per què? Perquè un corre tot el mes per pagar les factures al final, posar el marcador a zero i tornes a córrer el dia 1 per pagar les factures al final. Llavors, fins i tot, quan una persona augmenta ingressos, ara imagina't, no sé, un freelance que obté una feina molt ben pagada i llavors té una mica més de diners cada mes. El que fa automàticament és augmentar la despesa, es fica en un cotxe més car, en un pis més car, s'hipoteca, amb la qual continua estant a la carrera de rata. Llavors, clar, l'única manera de sortir d'això és començar a reduir necessitats i anar-te com a una vida més essencial, cosa que va passar a la pandèmia de tota aquesta gent que se'n van anar als pobles, no? Persones que vivien a Barcelona pagant 1.500 euros al mes d'un pis i que es van trobar tancats com una caixa de mistos, van dir, per la meitat me'n vaig a viure al poble i almenys tinc camp per córrer i tindré menys necessitats. Llavors, això són decisions que sempre impliquen obtenir una cosa a canvi de renunciar a una altra. No hi ha res que sigui gratuït, no? I el canvi, sobretot quan són canvis importants, el canvi sempre és una mica traumàtic. Però el que es tracta de saber si el que tu vols aconseguir amb això et portarà una vida de més gran qualitat.
Segur. Doncs justament aquestes preguntes existencials tu també dius que poden canviar la nostra vida.
Totalment.
La primera és que hi ha algú, no?
Sí, aquesta és potser una pregunta que ens la fem entre la infantesa i l'adolescència, sobretot la gent de la meva generació que vam anar a escoles religioses. Ara són molt pocs els que van a missa obligatòriament cada setmana dins del col·le, no? Però sí que llavors veus que hi ha gent que té una fe, que Déu li parla, que té una espiritualitat, i d'altres que no han rebut mai aquestes senyals, no? Llavors, jo crec que és una pregunta que tothom es fa en algun moment, no? De hi ha només el que es pot veure aquí o hi ha potser una realitat més transcendent a la que jo podria accedir, no? O només existeix el que és visible.
Uh-huh. I tot això són preguntes
que et vas fent al llarg de la vida i potser la resposta pot anar canviant.
Això és el que anava a dir.
Mira, ara l'altre dia jo estava parlant amb el psicòleg Rafael Santandreu, que tu deus conèixer bé. Uh-huh. Doncs ell fins ara era una persona força laica, en el sentit, no vol dir que no siguis espiritual, es pot ser espiritual de moltes maneres, sense creure en el més enllà ni en altres vides, però ara ha mort la seva mare i això ha despertat en ell com una indagació de voler saber més enllà, no? I està llegint molts llibres de vida després de la mort, d'aquestes experiències del túnel, i està investigant si és possible que realment seguim existint en una altra esfera i que fins i tot ens puguem comunicar els d'aquí amb els d'allà, com passa la sèrie Upload, no? Per exemple.
Sí, sí. I realment la resposta aquesta és molt individual. És a dir,
molt individual.
Cadascú troba la seva,
I depèn de la pròpia experiència. Sí. Hi ha persones que a mi m'asseguren que el seu avi s'ha assegut a mort fa 20 anys, s'ha assegut al peu del llit i li ha donat un consell, i hi ha persones que no han rebut mai cap senyal de cap tipus. A més, com tot es filtra a través de la ment, mai podrem saber si això és real, si és una al·lucinació, si és un desig, si és un somni, no? Llavors, cadascú ha de decidir quines són les experiències que està tenint i quin sentit li dona.
I ha de ser conscient d'aquestes experiències que està tenint per també donar-li un sentit. Com trobar el propòsit de la vida? Que aquest també seria l'ikigai. De fet, en molts d'aquests llibres estàs buscant aquestes mateixes respostes,
no? El trobar el propòsit potser seria un tema, una qüestió que és molt urgent ara mateix per tothom. Tothom vol trobar sentit a la seva vida, tothom vol trobar un propòsit vital, tothom vol tenir una feina i un estil de viure que li permeti tenir aquest significat del que parlava Viktor Frankl, i certament hi ha persones que han trobat el seu propòsit, d'altres l'estan buscant, però de fet, com deia Frankl, buscar el teu propòsit a la vida ja és un propòsit en si mateix.
Clar, és cert, també. Perquè em sento tan sol entre la multitud. Aquesta és una altra, i que a més jo crec que també amb la pandèmia la gent ha viscut especialment de manera dura, no?
La solitud és un fenomen molt urbà. O sigui, jo no crec que ningú en un poble, fins i tot aquests pobles que hi ha a l'Espanya vaciada, que diuen a Castella, hi ha pobles on viuen 2 i 3 persones només. No crec que se sentin sols. Jo crec que se sent sol qui està en un petit apartament, jubilat, per exemple, que ja ha deixat de tenir contacte diari amb companys i que de sobte et trobes davant d'un televisor esperant que soni el telèfon, i llavors la solitud crec que es viu de manera molt intensa a llocs on viu molta gent, i jo l'he experimentat o percebut a llocs com Tòquio, també a Barcelona. Hi ha molta gent que està sola, no? Per què un se sent sol enmig de la multitud? Perquè moltes persones tenen la impressió que les seves prioritats, els seus desitjos, la seva manera de viure, la seva sensibilitat no connecta amb la majoria. De fet, això és una il·lusió, perquè hi ha moltes persones que també se senten soles i que estan esperant trobar algú com tu. Llavors el que es tracta és de sortir a oferir el que tu tens, i llavors trobaràs persones que puguin ser companys de vida, no? Però sí que és cert que la solitud és una pandèmia.
Segur, segur. I de fet, ara aquí n'hem parlat també, s'han creat fins i tot ministeris de la soledat.
Sí, això és molt interessant, eh?
Molt. Sí, és tot un tema, el tema de la solitud. Però també hi ha una altra pregunta que jo crec que ens afecta a tots. Com superar la por a la mort i la bellesa? Sí. Perquè, de fet, la mort és una de les coses que menys parlem a la nostra societat.
És un tema tabú. Abans, fa 100 anys, quan moria un familiar, moria l'avi i l'àvia, el cos quedava a la casa i els nens el veien. Hi havia com uns rituals de pas, que tot això s'integrava a la vida. Ara, si vas a un tanatori, tot és molt escèptic, no? Tu arribes allà, això es soluciona en 3 o 4 hores, l'enterrament o les cendres o el que sigui, i ja ningú més sap res de tot això, no? Doncs crec que estem en un moment en el que girem l'espatlla a la mort, l'esquena a la mort, i que això fa que li tinguem més por. Quan una cosa s'evita, quan d'una cosa no se'n parla, doncs es converteix en una por com oculta, no? I això, per exemple, en cultures com la mexicana, passa molt menys, perquè hi ha una celebració de la mort, hi ha el Dia de los Muertos, hi ha una relació més natural amb tot això. Però jo diria que més gran que la por de la mort, que al cap i a la fi, quan ens morim, no estarem aquí per patir de que estem morts, és la por a com envellirem. I això li preocupa a molta gent.
De fet, tu juntes aquestes dues coses, no? La por a la mort i la bellesa.
Jo crec que la por a la bellesa és més gran i està fent que moltes persones es mobilitzin. Ara, tant als Estats Units, la part de Califòrnia, com aquí, conec força persones que tenen 60, 65, que estan comprant propietats en comunitat per tenir un final de vida on tinguin el control, no? Perquè a ningú li agrada la idea de pensar que un dia estarem en una residència, no tindrem poder de decisió, serem com titelles enmig d'una organització, per molt ben feta i per molt amor que hi posin els que hi treballen. I moltes persones han pensat formar cercles de 8, 10, 12, 14 persones que viuen, per exemple, alguns en un antic monestir, en un antic claustre, en una masia gran, i que quan arribi aquest moment de retirar-se, tenir una comunitat que paga a uns sanitaris, que paga a unes persones que donen uns serveis, però que tu decideixes com vols viure, no? I si no t'agrada, doncs, la persona que cuina, doncs, entre tots, la canvies per una altra, però ets tu el que està al càrrec de la teva vida.
Mm-hmm. Doncs així fins a 20 preguntes.
20
clar,
preguntes, és que, imagina't si hi ha coses que preguntar-se.
Totes aquestes preguntes, cadascuna d'elles mereixeria un programa sencer.
Sí.
Perquè són temes que, com dèiem, ara parlàvem de la mort, que no se'n parla, de la bellesa potser tampoc, són coses com a lletges, no?, que la societat rebutja i que mereixen parar-se i ser reflexionades. Jo m'encantaria poder-ho continuar i continuar, però hi ha una cosa que em crida l'atenció, sobretot en tot el teu procés, i que crec que coincideix amb molta gent, és aquest contacte i necessitat d'anar a la Índia. La Índia realment té respostes que la nostra societat no assumeix, no sap explicar?
La Índia sempre ha estat el lloc de peregrinatge dels occidentals. Uh-huh. Més que Japó i més que cap altre lloc del món. O sigui, si mirem ja des del colonialisme britànic, que vam conèixer a través d'autors com Kipling i molts altres, ja en aquella època hi havia gent que anava d'Occident a Orient a buscar la saviesa, a buscar els gurus, a buscar la meditació, el ioga i tot això. Però això es va disparar a partir del segle XX amb autors com Hermann Hesse, que escriu una novel·la com Siddhartha. De fet, els seus pares i els seus avis eren missioners a l'Índia. I ja això arriba al zènit als anys 60, quan tot el hippisme a Califòrnia, doncs autors com Alan Watts posen la Índia de moda. I els Beatles van a la Índia, i llavors la Índia sempre ha estat, a l'era moderna, el lloc on, quan l'occidental es perd, va a orientar-se. Que la paraula orientar-se ve d'Orient, etimològicament d'aquí, no és casualitat. Llavors trobaríem centenars, milers, desenes de milers d'artistes, escriptors, empresaris. Steve Jobs va anar a l'Índia molt de temps abans de crear Apple, també, bueno, uns mesos va anar a buscar inspiració, i l'Índia sempre ha estat el lloc on trobem la font d'espiritualitat. Per què? Perquè és on és més antiga, o sigui, l'espiritualitat Índia té 4-5 mil anys, i perquè té un crisol de diferents sensibilitats, no només hi ha l'hinduisme, també és un país important en quant a l'islam. Hi ha jainisme, hi ha els sikhs, hi ha cristians, hi ha budistes, no? Per tant, és com un lloc molt particular, un subcontinent, on tota la saviesa espiritual d'humanitat està ja concentrada, i per això tanta gent hi anem en moments de canvi per trobar-nos, no?, en el camí.
Uh-huh. Per això potser també Namasté,
el meu primer viatge a l'Índia va ser fa gairebé 25 anys, he anat tornant, i després d'Ikigai, que vam fer tres llibres diferents d'Ikigai...
Que Déu-n'hi-do, tots els teus llibres han arrasat.
Alguns sí, altres no. Yeah. Aquests que són de no-ficció sobre temes espirituals i sobre Orient, sí que tenen un públic molt ampli, no? I aquest Namasté, el que vam voler fer, va ser agafar tots els grans conceptes de l'espiritualitat índia, doncs el karma, el budisme, l'aferrament, el dharma, la filosofia de la respiració, del ioga, de la meditació, i explicar-ho d'una manera molt, molt senzilla, com diem l'Hèctor i jo, pel perruquer i la taxista. Perquè tothom ho pugui entendre, encara que no tingui lectures prèvies, o no hagi estat allà, o no hagi vist documental, que pugui entrar. Mm-hmm. I llavors és una feina de divulgació que a nosaltres ens apassiona, i que hem fet també connectant la saviesa ancestral de l'Índia amb coses molt modernes, com per exemple aquests líders que estan arribant ara al Silicon Valley a dirigir empreses com Microsoft, que són indis. Mm-hmm. I ara mateix el president de Gran Bretanya és un indi també.
Exacte.
O sigui que la Índia no només és el passat ancestral on està el bressol de la humanitat, sinó que és el futur.
Segur que sí. Aquest llibre que dèiem ara, Namasté, està publicat per l'editorial Entramat, i que està fet també juntament amb el Héctor García, que ara tu també el comentaves. Doncs moltíssimes gràcies, Francesc Miralles, per haver estat aquí.
Moltes gràcies.
Per haver omplert aquests minuts, però és que ens encantaria repetir moltes converses.
Sempre que vulgueu.
Amb aquest 20 preguntes existencials que està publicant, no ho hem dit, per Cairós, trobareu respostes i d'altres preguntes que també us sortiran.
Fantàstic.
I que ha sigut fantàstic també de comentar aquí. Moltíssimes gràcies, com
dèiem. Gràcies a tu. Un plaer molt gran.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Llogar moltes vegades és difícil, i més en el cas de que tinguis una mascota. A Cases amb Ànima volem parlar amb la Queta Xampeny justament perquè ens doni algun consell perquè si som un llogater amb mascota ens sigui més fàcil. Queta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I realment, a vegades pot ser un autèntic malson,
sí,
eh?
Sí, sí. Nosaltres, que a Kelly, la nostra immobiliària, vivim l'altra banda del procés, realment ens trobem sovint amb persones que, això que et diuen, és que tinc una mascota, que és un membre més de la nostra família, i això està convertint la cerca de pis en un infern, no? Si ja estem, doncs, nosaltres sobretot treballem a Barcelona, que ja és un lloc on hi ha, doncs, poca oferta de pisos, i ja costa trobar. Si tens una mascota, és un autèntic malson. Pensa que a Espanya actualment ja hi ha moltes més llars amb mascotes que amb criatures, però tot i així doncs continua sent molt, molt difícil. Perquè et facis un exemple, avui he fet l'exercici de filtrar els pisos que hi ha disponibles ara mateix a Barcelona per llogar en un portal immobiliari, i em sortia que n'hi ha vora 5.300. Quan he posat el filtre acceptin mascotes, me n'han quedat 624.
Caram.
Sí, o sigui que realment...
Són molt pocs,
és,
eh?
És molt, molt pocs. Mm-hmm. I és el que dèiem, que al final, si tens un animal a casa, és un membre més de la família, i no te n'aniràs a un lloc on no t'ho permetin,
no, clar,
ni, vamos, és que ni somiar-ho, no?
Llavors, què hem de fer?
Clar, no és fàcil, eh? Us dic que d'entrada, per exemple, no informar de que tens mascota no és la solució,
no seria.
Perquè això pot convertir-se en una situació de resolució de contracte, vull dir que no, clar, és un tema menor, eh? Has d'informar sí o sí. Però sí que us proposo algunes fórmules que poden ajudar el vostre arrendatari i com a arrendatari a donar confiança al possible arrendador. I jo ja us dic que gestionem molts lloguers i que ens trobem a l'altra banda, us dic que poden ser eines útils que ens ajudin, doncs, això, a fer mirar el vostre gos amb uns altres ulls en aquest propietari que no hi confia gaire, val? D'entrada, una cosa tan senzilla i que pot ser molt, molt útil, nosaltres hi creiem molt, amb una bona carta de presentació, on expliquis qui ets tu, qui és la teva família, quins hobbies teniu, com, no sé, què us agrada fer el cap de setmana, on heu viscut fins ara, amb quina il·lusió enceteu aquest nou projecte, no? I donant un protagonisme especial en aquesta mascota que volem que sigui una arma de seducció massiva.
I no el contrari, que és el que sol passar.
Exacte. Mm-hmm. Presentem-lo, expliqueu-li quants anys porta amb vosaltres, quina mida té, la gent no pensa igual si és un gosset petit o un gat que sigui més tranquil·let, o un... Clar, si tens un gos enorme, doncs en aquest cas no et servirà tant, però això, expliqueu una mica com és la vostra mascota amb una foto super seductora que deixi cao al propietari, perquè moltes vegades els propietaris tenen mascota, eh? Vull dir que a mi m'ha passat amb clients que tenen mascota i, però per evitar-se problemes, no?
Prefereixen que el seu lloguer no en tingui.
Però són susceptibles a ser enamorats per una bona, clar, foto d'un gatet sent moníssim. Val? Mm-hmm. Després, una altra cosa que ens pot també ser útil és incloure una clàusula al contracte, proposar-ho vosaltres de manera proactiva, on es mencioni que especialment, o sigui, que hi hagi una menció explícita a que assumeixes qualsevol desgast provocat per la mascota i que assumeixes la responsabilitat. Val? De fet, com a inquilí, si tinguessis un fill que va amb un tricicle i ratlla les portes, també et pertanyia a tu aquesta responsabilitat, amb la qual cosa no és que estiguis oferint res extra, però l'arrendador veurà amb bons ulls que tu proactivament tinguis la iniciativa per dir no, vull un capítol especial on es mencioni, per la teva tranquil·litat total, que si el meu gos, doncs, fa malbé una porta o ratlla el parquet, jo assumiré això, no? O pots posar, doncs, una clàusula que digui, doncs, un cop marxo del pis, em faré responsable de pintar-lo de nou, o això que mencionàvem del parquet, no? D'assumiràs el cost de polir-lo. Això també ajudarà a donar molta tranquil·litat, perquè al final, si tu, que coneixes millor que ningú la teva mascota, estàs tan segur de poder assumir aquest risc, no? L'arrendador doncs, també és probable que se'n refiï, no? Uh-huh. A les pòlisses d'assegurança de la llar, nosaltres que treballem amb Mutua de Propietaris i el nostre agent de confiança, que és el Daniel Caniete, justament, que a més és un fanàtic dels gossos i col·labora amb diverses associacions, ens comenta que també una assegurança com a inquilins cobreix possibles accidents que causés el gos. No cobreix, per exemple, si el gos ratlla el parquet, però sí, si, no sé, mossegués un veí o qualsevol cosa, no? Quedaria cobert. Amb la qual cosa això també pot ser un element que doni tranquil·litat, dir-li, mira, doncs, agafaré una o contractaré una assegurança com a inquilí que cobrirà el que possible, les coses que pugui fer el meu animal, val? I un altre aspecte a oferir seria un mes addicional de fiança. Per exemple, ara, a més de la mensualitat, que és la fiança que cal depositar a l'Incasòl, el propietari només pot demanar 2 mensualitats extra com a garantia addicional. Doncs tu li pots oferir d'entrada això, dir-li, mira, jo et proposo cada mes del mes t'ofereixo 2 mensualitats i amb aquests diners doncs seria... L'hauria de liar molt, molt gran el teu gos perquè es causessin, doncs, hi haguessin bueno.
I també diré una cosa, a vegades estem parlant dels gossos, que ja formen part de la majoria de famílies, però també els nens petits moltes vegades fan malbé amb aquells rotuladors amb ganes de decorar o...
La Lau diu que els nens petits, de fet, que no pots discriminar cap persona per la seva doncs, procedència, ètnia o estat tipus nen petit, val? Sí, que la llei d'arrendaments urbans et diu,
ja protegeix.
Et diu que no pots discriminar una família que tingui nens petits pel fet que anticipis que ho poden causar. Però clar, el fet de deixar els animals de companyia doncs, a decisió del propietari fa que això, que potser un nen petit podria causar moltes més destrosses en un pis, però clar, si no, on viurien les famílies, no? La llei les empara.
Exacte, no, ben fet, ben fet. Doncs això, ja ho tenim clar, unes pautes perquè si tenim mascota, que realment ens sigui fàcil poder llogar.
Sí, una mica més fàcil.
Una mica més fàcil.
Menys difícil.
Exacte, doncs moltíssimes gràcies, Queta, com sempre.
A vosaltres, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Avui el Treu la Llengua ens agrada molt sempre regirar pels comptes d'Instagram i hem trobat un compte que ens ha agradat molt i volem parlar-ne. Volem parlar d'aquest compte d'Instagram que porta la Marta Perxacs i que és un compte que parla de literatura i de llengua catalana. Ella és professora de secundària i batxillerat. Molt bon dia, Marta.
Bon dia, Noemí.
I té 10.700 seguidors, que això es diu ràpid, però és clar, un compte tan específic sorprèn que tingui tants seguidors. Marta, explica'ns com va néixer la idea de crear aquest compte.
Doncs mira, el compte de Mou la Llengua va sorgir fa uns anys. Jo ja sentia que tenia molt de compromís amb l'educació, que m'apassionava la meva feina, i realment la idea del compte va sorgir d'una anècdota molt trista, Noemí. És a dir,
a veure,
jo vaig intentar contactar amb el Centre de Recursos Pedagògics del municipi on treballo i els vaig proposar de fer una trobada amb els profes de llengües dels instituts del mateix poble. Jo estava super engrescada, m'havia preparat coses, per mi era important aquesta trobada. Doncs es van donar una sèrie de factors, que no es va demanar, per exemple, confirmació d'assistència en aquest acte, es va programar una tarda en època d'avaluacions, per exemple, i literalment no es va presentar ningú. Llavors, això per mi, literalment, va suposar un drama. És a dir, el camí en cotxe des del poble on treballo fins a casa meva, vaig estar plorant com una nena petita.
I fins i tot pensant que allò no interessava a ningú, no?
Clar, clar, jo en aquell moment havia fracassat. Jo estava molt engrescada i totes les expectatives van caure a terra. Però de totes maneres vaig pensar, tot i això, que jo tenia ganes de dir coses i de compartir coses. I va ser aquest moment que vaig dir, no, vaig a fer-ho igualment d'una altra manera, no? I em vaig obrir el compte de Mou la Llengua.
Uh-huh. Un compte, Mou la Llengua, que va dirigit a professors. Tu dius, no va per alumnes, sinó per gent que es dedica en aquest món d'ensenyar la llengua i la literatura catalana.
Exacte. És un compte d'una professora cap a professors.
Si algú hi entra i remena, doncs hi haurà, veurà una mica de tot. Per exemple, hi ha temes que van directament apel·lats en el sistema educatiu, o per exemple, sí. ara estic obrint, i llegeixo. Quan dius als companys, tinc una proposta, i et contesten amb un sí, no té preu. Doncs,
sí, hi ha coses que, privilegiada.
Exacte, hi ha coses que apel·len a qualsevol.
Sí. Mira, a Mou la Llengua es tracten diferents temes. Diguéssim que ho tinc bastant separat per seccions, no? Si ens imaginem ara una pàgina d'Instagram, hi ha la primera pàgina que ens trobem, són les publicacions, el feed, que es diu, i aquí faig dos tipus de publicacions només. Per una banda, recursos de català, de gestió d'aula, de tutoria, etc. I llavors hi ha un altre apartat, que són unes frases, unes reflexions que jo faig, que per mi és el que més m'agrada d'aquest compte, és la clau del compte, que jo els dic en aquestes publicacions poco se habla. I bàsicament són reflexions. Llavors, un altre apartat que tinc també a la pàgina són les històries destacades, que és l'apartat més seriós, diguéssim, on hi ha publicacions, alguns articles que he escrit o que vaig escrivint encara a dia d'avui. Llavors també tenim l'apartat dels reels, que és un, bueno, són situacions així més de conya, situacions gracioses que ens trobem a classe, que les lligo amb fragments de cançons, és a dir, és la part més de broma.
Uh-huh.
Llavors també tenim les històries, que és bàsicament el que passa el dia a dia, a vegades coses més personals, algunes reflexions, i bàsicament això és el que trobem a aquestes seccions a la pàgina.
Amb l'experiència de la gent que et ve a visitar, les interactuacions que puguis tenir, com veus la situació del català ara? Què s'està vivint? Quin moment creus que estem vivint?
Estem vivint un moment dolentíssim. És a dir, la llengua catalana, d'alguna manera, entre tots, hem de fer que reneixi.
I com es fa això?
És dificilíssim. Jo, de veritat, m'encantaria tenir la vareta màgica. Jo mateixa, Noemí, quan vaig començar amb l'Instagram, vaig cometre l'error, dic que vaig cometre l'error perquè ho sento així a dia d'avui, de combinar, per exemple, les dues llengües. Feia moltes coses en castellà i bàsicament ho feia per aquest gran error d'arribar a més gent. Mm-hmm. Fins que va arribar un punt que vaig dir, a veure, tal com està la situació, siguent jo professora de català, que la meva llengua materna és el català, que hi ha poc contingut en català a les xarxes i en general a tot arreu, doncs vaig prendre la decisió de fer aquest gir i única i exclusivament moure la llengua d'alguna manera i fer-ho així, utilitzant el català únicament a les xarxes també.
Bé, de fet, és
com un petit granet de sorra que intento posar.
Home, un petit granet que, com estem dient i repetint, ja té 10.700 seguidors i que, per tant, home, potser el català arriba molt més lluny del que en un primer moment pensem, no?
Potser sí. Home, de fet, hi ha molta gent, com et comentava ara, no? Quan jo feia contingut en castellà, hi havia molta gent que em deia, home, quina incongruència, sento catalana, com pots estar-ho fent en castellà? Hi havia molt de hater en aquest sentit, mm-hmm. Però també és veritat que hi havia molta gent que em seguia en aquell moment, que em segueix seguint ara, i em diuen, ostres, gràcies, perquè estic aprenent coses, i potser et surts parlant a les històries i no t'entenc 100% tot el que dius, però si m'hi esforço una mica i paro l'orella, t'entenc. I això a mi m'omple, m'agrada molt que passi aquesta situació.
Segur, i de fet, potser el que falta també és que el català es converteixi en llengua també de moda entre la gent jove, que això també s'està perdent molt.
Sí. És cert, la situació és crítica ara mateix. Jo que treballo en un institut i, òbviament, tinc contacte amb joves cada dia, ho noto.
Sí, perquè abans passaven als instituts potser de perifèries, en la que la població, hi havia molta població de fora, i feia que les famílies a dintre parlessin el castellà, i per tant a fora els alumnes d'aquella zona també el parlaven. Però és que ara s'està produint l'efecte a l'inrevés, és a dir, fins i tot en famílies en què a casa es parla en català, a l'hora d'anar a l'institut acaben parlant castellà.
Sí, i jo també vull dir, Noemi, que És a dir, nosaltres, els professors, qualsevol adult, som referència, som influencers per aquests joves, aquests nens petits que ens escolten i que ens veuen cada dia. I vull dir que moltes vegades passa també que som els mateixos profes que directament ens pensem, bueno, m'incloc, però no és el cas, eh? Però que ens pensem que si ens comuniquem amb els nostres alumnes en castellà, d'alguna manera és més guai.
Arribarem més.
Sí, i per sort, ara mateix, l'escola pública és en català i no tothom ho està seguint. És a dir, que som nosaltres mateixos que moltes vegades no estem complint amb aquest compromís, diguéssim, no? I això també és important a comentar.
Clar, li falta naturalitat al català per seguir una vida normal i que tothom parli en català sense sentir-se que s'allunya, es distancia dels seus alumnes, que sí, això és lo trist,
sí,
no?
Sí, exacte. El català també és guai.
També és guai, sí senyor. Doncs ens ha agradat molt conèixer aquest compte d'Instagram, Mou la Llengua, que el porta la Marta Perxacs, i que ens ha agradat molt que, a més a més, ella, des del punt de vista de professora de secundària i batxillerat, que és aquesta edat també tan crítica i en aquests moments tan difícil, doncs ens il·lustra amb el món de la llengua i la literatura catalana. Moltíssimes gràcies per aconseguir tants seguidors i esperem que tingui llarga vida aquest compte. Gràcies.
A veure si és veritat. Merci, Noemí, bon dia.
Segur que sí.
La primera pedra @racu.cat. La primera pedra amb Noemí Polls.
Catalunya és un país de fires i firaires, ens agrada dir-ho i ens agrada passejar-nos per aquesta Catalunya i descobrir aquestes fires, remenar i passar el dia. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs pugui organitzar-se. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noemí. Avui seguim amb propostes familiars. Marxem cap a la Fira de Reis d'Igualada, la primera fira de l'any 23 i una de les fires més antigues de les que se celebren a casa nostra, tal i com ens explica el seu president Magí Sansarric.
Trobarem una fira amb història i tradició. Història perquè se celebra des del 1373, que és l'origen de la fira, quan el Pere III Cerimoniós va concedir el privilegi a Igualada per celebrar aquesta fira. I tradició perquè és un dia molt especial, el dia 6 de gener, en què totes les famílies, després de la nit de la cavalcada de Reis, doncs surten a comprar el tortell de Reis i visiten la fira, per tant, milers de visitants ens trobem al llarg del passeig Verdaguer al matí del dia 6.
Ja ho heu escoltat, el 6 de gener podeu estrenar l'any badant pel passeig Verdaguer d'Igualada. Tota la seva llargada se separa en planters, ja que és tradicional que els pagesos de la comarca s'abasteixin dels planters d'arbres que necessiten per tot l'any, i també artesans, parades d'alimentació i venedors ambulants, ocupant una superfície de més de 12.000 metres quadrats. També hi haurà un mercat d'antiguitats amb més de 100 expositors. Això serà a l'Estació Vella.
La Fira de Reis d'Igualada és una fira que mereix visitar-la el pròxim dia 6 de gener, quan la ciutat es converteix en un punt de trobada de gent d'arreu de la comarca de l'Anoia i Rodalies. Gràcies, Òscar, i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Bon any a tothom i recordeu més informació sobre Fires de Catalunya al web fafic.cat.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I ara hauria de dir bon dia, Joan Maria, però no diré bon dia, Joan Maria, perquè el tenim malaltó. Marga Ortuño, bon dia.
Bon dia, què tal?
Parlarem de sèries televisives. Ahir havíem de parlar de cinema i el Joan Maria ja no va poder venir perquè no té veu i, a més, està malaltó.
Ha començat l'any amb el peu, que no és correcte.
Exacte. Escolta'm una cosa, però tu sí que parlaràs d'una sèrie, jo també en recomanaré una altra.
Sí.
I quina sèrie parlarem?
Doncs mira, jo volia parlar-vos d'un documental que està a Netflix i es diu El volcán rescate en Huacari.
It was a beautiful day. You could feel the heat from the volcano.
És un documental que recrea minut a minut l'erupció d'un volcà que està a Nova Zelanda i fa només 3 anys d'això, l'any 2019, amb imatges reals i amb testimonis de supervivents i de qui els van rescatar. L'illa on es troba aquest volcà es diu Wakari i també és coneguda com a White Island i està considerat un destí turístic perillós. Per què? Perquè el volcà està en actiu. De fet, aquesta no va ser l'única erupció recent. Hi va haver una altra l'any 2016, 3 anys abans, i una altra cap al 2013, que per sort es van produir quan no hi havia ningú a l'illa. Fins aquí, jo crec que els oients, i tu mateixa, no deus estar pensant, tot i aquests antecedents, encara hi anava gent a fer excursions
exacte,
turístiques.
Exacte, potser s'haurien hagut d'alertar una mica, no?
Exactament, doncs no. De fet, és un destí turístic molt concorregut a Nova Zelanda i passen cada any més de 10.000 turistes.
Caram.
Imagina't. Doncs el que explica aquest documental és el que van viure aquell 9 de desembre del 2019 les 47 persones que hi havia a l'illa de Wakari. En aquells moments el volcà estava en nivell alerta 2, que vol dir volatilitat moderada o elevada, però és que el nivell 3, el nivell d'alerta 3...
És el pas següent, no?
Exactament, és el volcà en erupció. Sembla increïble, oi? Doncs al documental es poden veure els diferents turistes fent-se fotos als peus del cràter del volcà i no les calderes de Pere Botero. Doncs deuen ser una cosa semblant, una olla bullint amb tot el vapor que hi surt.
A més, lo dolorós que devia ser.
Sí, sí, imagina-t'ho, però amb una mida d'un volcà. Una imatge espectacular, certament, és un espectacle de la natura com pocs es poden veure de manera presencial i tan de prop, però clar, pot resultar molt perillós i com va ser en aquella ocasió mortal per 22 persones que no van poder ser rescatades quan el volcà va entrar de cop en erupció. Les 23 persones que van tenir més sort i que van sobreviure tampoc van sortir ben parades perquè no era la lava els que els va cremar, sinó que era l'altíssima temperatura del gas que desprenia l'erupció que va traspassar la roba ferint-los a molts d'ells de gravetat, malgrat l'operatiu del rescat. Aquell mateix any, diversos geòlegs ja alertaven sobre la possibilitat que es produís una catàstrofe en aquest indret i finalment es va produir. És una advertència i un recordatori sobre el poder de la natura que de vegades oblidem.
Sí, senyor.
Que ens pensem que som el centre de l'univers i noi... La natura és poderosa. És
un
documental molt ben fet, dirigit per Rory Kennedy, que va estar nominat a l'Oscar per la pel·lícula Últims dies de Vietnam, fins i tot l'ha produït el Leonardo DiCaprio, i us la recomano que li feu un cop d'ull.
És Netflix, eh?
És Netflix.
La Mònica Osar segur que també se l'haurà mirat.
Segur. No hi he parlat, convençuda. Però li comentaré.
Doncs escolta'm, jo el que sí que volia recomanar és aquesta història, aquest reportatge que explica la història que va commocionar el món sencer. Jo no sé si ho recordes, el 1986, a Granada, un nen de Granada, de les Alpujarres, de poc més d'un any, que va ser reconegut com la reencarnació d'un dels primers mestres tibetans que van portar el budisme a Occident, que va ser la reencarnació del Lama Yerse.
Y al día de hoy me sigue sorprendiendo un poco toda la situación y lo que viví, ¿no? Y yo he heredado ese amor incondicional de toda esa gente que tenía hacia esa persona, ahora me la dan a mí. Y para mí eso es una historia fascinante. Porque la gente es que le apreciaba tanto a Lama Yerse, le tenía un amor tan grande. I ara me dan lo mismo a mí.
Clar, ell comença el reportatge
de l'Alpujarra.
Sí, de l'Alpujarra.
És sorprenent. És molt estrany.
Jo crec que és un reportatge que treu molt justament per això, per aquesta temàtica, i perquè era un nen que el van treure del seu context. Es va estrenar al novembre a HBO. Són 4 episodis, i evidentment una temporada, no hi haurà temporada 2, aquí comença i s'acaba, però són 4 episodis dirigits per Lucas Figueroa. I el mateix Ocel explica que tot el que ell va viure i que com aquest xoc cultural entre Orient i Occident es veia gairebé en primera persona el va viure ell, no?
Bueno, para empezar yo creo que va a aclarar mucha confusión. También va a contar la historia dentro de un contexto objetivo que se va a entender mucho mejor todo. Y no solo eso, que va a unir también mucho. Porque para mí también es importante que se entienda bien sin confusión.
Era un nen que es passava com a 12 hores diàries resant, mentre el van treure de la família, que eren, no sé si 8 o 9 germans.
Però era una família normal.
Normal. El que passa, sí, ells vivien a les Alpujarras i van estar a prop d'aquest convent que van muntant allà, justament per portar aquesta cultura més oriental cap a Occident. Volien exportar una mica aquest tipus de...
Interessant també sentir si és que s'escolten testimonis de la família directe dels pares.
Parla directament, la mare sobretot, sí. També parla el pare, parlen els germans, i s'explica en aquest reportatge què va passar a Mosel, perquè després aquest noi ja és un noi gran, i per tant, quan va tenir els 18 anys, doncs, arriba a deixar el monestir i aquest tipus d'educació, però tota la barreja cultural que ell va viure, doncs això, com va ser la seva educació mentre es va estar allà, com eren els seus pares, que és aquesta curiositat que tu també preguntaves, i que jo crec que pot ser una sèrie que us atraurà força i que a més és molt curteta, 4 capítols.
I tant, la veurem.
HBO i una temporada, una única temporada, dirigits per Lucas Figueroa. Doncs escolta'm aquí les nostres recomanacions, a veure si el Joan Maria ens ha escoltat.
A veure, si jo faré la cover. Quan ell no hi sigui, jo faré de cover.
Exacte, aquí contents de tenir-te, Marga. Doncs que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon any.
Igualment.
Isabel, que encara vens tota plena de confeti.
Sí, Anna, que tu també vas maca, eh?
Jo també.
Què portes aquí darrere a l'orella?
No sé.
Què és això?
Què és?
Un espantassogre, has col·locat malament. Què t'has fet? Però què has fet?
Ai, ahir va ser una nit llarga. Apa, que tu també, eh?
Sí, també, déu-n'hi-do.
Tu encara portes la perruca d'aquesta platejada.
Que no és perruca, que és el meu cabell.
Ah, sí?
Te l'has... El tinc estarrufat.
Un esprai, t'has ficat platejat.
Sí. T'agrada o què? Aquestes metges.
Estàs espectacular.
Sí, me'l podia posar roses i de tots colors, m'he fet aquí una cosa rara.
Sí, jo veig.
Ai, senyor, com més gran...
Bon any, eh?
Més borraca.
Isabel.
Ai, bon any. És que avui estrenem.
Sí, senyora.
Senyors i senyores, per si no ho sabeu, estem a 1 de gener de 2023. És maco, el 2023.
Sí, t'agrada?
Sí, també m'agradava 2022, vull dir que... No em vagis gaire a cas.
Estaran tots a tothom.
Ai, senyor.
Isabel, va, musiqueta.
Va, posem música. Va. Avui vull començar la secció d'una manera diferent. Posaré versions, però te'n posaré 3 de 3 temes molt ballables, que estic segura que a totes les cases, alguna discoteca, alguna sala de ball, algun bar, algun restaurant, aquesta nit ha sonat i a lo millor encara està sonant ara.
Qui sap?
Escolta'm. Qui sap, eh?
I aquí va llarga.
Va, fem la primera versió, sisplau, fem play.
Què? M'agrada aquest inici.
Sensual, eh?
Molt.
Vull començar així. Sensual.
Veig avui. Sí. Veig que comences el 23 molt sensual.
Molt sensual. Visca l'amor.
A veure.
Deixem que soni. First I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. And I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so your best. Com sempre, un super tema. Cal presentació?
Home, sí, perquè sempre hi ha...
Ho diem, va, diem. Original de 1978, de Gloria Gaynor, I Will Survive. Estic segura que la gent l'ha cantat i l'ha ballat, l'original. Ara bé, jo us porto un senyor que es diu Nils Landgren, és un cantant suec de rhythm and blues, funk i jazz, que se'l coneix com l'home de la banya vermella perquè toca un trombó vermell.
Ah.
I doncs mira, que és original ell.
Sí.
És original la cançó. I ell també, i he pensat quina bona manera també de començar suau.
Exacte, és el que t'anava a dir, que després suau, de tota la festa que vam tenir
elegant,
i escolta'm avui...
I un puntet sexy també. Perquè,
sí, sí, m'agrada així, un tema així. M'agrada
doncs,
molt.
Aquesta versió és maca, t'agrada?
Molt.
Doncs et porto un altre tema, que jo crec que també...
Ah, canviem de tema, eh?
Sí,
no
sí, canviem de tema, és a dir, t'he portat una versió, i ara et porto una versió d'un altre tema, que també, déu-n'hi-do, que porta cua. Fem play, sisplau. Fem canvi. Està tot bé? No, tranquils, no patiu. Sona així, és així.
Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk. Music loud. Women walk. I've been kicked around since I was born. It's okay. You may look the other way. We can show.
era bona, sí, aquesta versió.
És boníssima. És ballable, també.
Sí, però un, punt més, però un dia com el d'avui...
Més tranquil.
Perfecte, que s'ho mirarà.
Sí.
Tenim-la tots aquí encara,
sí, sí,
amb ganes de ballar, eh?
És aquest, és a... Jo ara, senyors, no em veieu, però estem fent aquell típic moviment de... Un dit cap amunt, l'altre dit cap avall. De ballar no és molt ballable, però és igual, queda bé. Que queda bé.
I, és, exacte, got,
i la copeta de... Bueno, què copeta? Un suc de taronja.
Ara toca suc de taronja.
Suc de taronja, que pot ser de moltes maneres, aquest suc de taronja.
I tant.
I però no t'enredis.
Però les taronges del Canà, això sí.
Per descomptat, per un suc. Uf, quin suc.
Boníssim. Escolta'm, Isabel,
estem parlant, sí, sí, Bee Gees, de 1977, Stayin Alive, però aquesta versió és del duet musical de les germanes Bessones, provenients d'Austràlia, que es deien Say Lulu. Són brutalment bones, aquestes dues germanes.
Lulu, eh?
Say Lulu.
Avui ficarem tot el seu,
sí, sí,
repertori.
Us el recomano molt. I acabarem amb una cançó que també estic del tot segura que ha sonat a moltes discoteques. Ja et dic la cançó perquè així ja sonarà. O no? Què faig?
No, a veure.
No. Un canvi, va. Va, posem la tercera i la darrera de la sessió.
No, has vingut bailonga, eh?
Evidentment.
Has vingut bailonga.
Home, sigui l'hora que sigui, s'ha de ballar. Eh? Vinga. Què? Boniem, Rasputin, de l'any 78. Evidentment, aquesta és una versió amb un DJ productor, sembla que és britànic, que es fa dir Majestic, i ha volgut agafar, evidentment, la cançó típica de l'any 78, però l'ha remesclat i l'ha portat cap al 2021. Aquesta és del 2021. Però jo és posar-me aquesta cançó i els peus ballen sols.
Sol.
Sí, 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 sí. Vull acabar amb ella.
Aquesta nit l'ha ballat més
I lluny. I tant,
però
i ara.
Però tu volies començar ja amb ritme.
En ritme, fent un bon cafè amb llet, eh? A ritme de Rasputin. Què et sembla?
I el suc de taronja, que ja ens l'hem fet
abans. De taronja, cafè amb llet i...
Una mica de tot.
El que vulgueu, senyors i senyores.
Doncs escolta, Isabel, ens donen manera fantàstica, no d'acabar el programa.
No.
De començar l'any.
Clar que sí, comencem-lo bé. Dalt de tot.
Doncs m'encanta.
Doncs vinga.
L'escoltem. Isabel, que vagi molt, molt, molt bé, i donem les gràcies també, com sempre, a la Marga Ortuño, al Dani Simón i al Pau Canyes. Un petonàs a tothom.
Adéu.